COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 22 des de Tarragona. Continuem Herrera en COPE. És divendres, ja 14 de desembre, el dia en què sabem que a partir del mes de gener un grup de 6 veïns visitaran 500 pisos del barri Horts de Miró de Reus per mirar de detectar casos de pobresa energètica, però sobretot per poder assessorar els usuaris de com revisar els comptadors, ajustar el consum a les necessitats o millorar l'aïllament dels habitatges. És una iniciativa de la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya que mira d'incidir en el consum elèctric, d'aigua i de gas. S'anomenen els picaportes i l'experiència ha passat ja a Tarragona pel barri de Camp Clar amb bons resultats. Una bona iniciativa que volem ressaltar no només per com ens preocupa la pobresa energètica, sinó perquè també implica recuperar allò de preocupar-se pel veí. En temps d'individualitat no està de més recuperar-ho una mica. I avui repassarem tota l'actualitat, que ve carregada. Saben ja que molts hem començat amb la cerca de regals perfectes per Nadal, així que avui els donarem una idea en forma de llibre il·lustrat. Atents als amants del cinema de Wes Anderson, i aquells que no ho són també perquè el descobriran, avui ens endinsarem al gran hotel que ha il·lustrat i omplert la Núria Díaz. També tindrem agenda completa per avui el cap de setmana, i a partir de la una hem d'agafar la Nacional 240 per saber les estrenes que omplen la cartellera. Ho farem amb el Ricard Álvarez i la Laura González. Tot plegat en directe fins a 2:15 avui al 93.5 al Camp, 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre i siguin on siguin en directe a través del web o l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona. Estàs informat.
Primera parada de l'àrea de serveis a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Mica en mica han anat obrint-se grans clarianes a les comarques de Tarragona i seguirem així, amb intervals de núvols i prou. Avui pugen les temperatures. Hi haurà màximes de 17 graus a Tarragona i Tortosa, de fins a 16 a Reus, 15 graus al Vendrell i 13 a Gandesa. El vent, el sud bufa mestral, encara pot ser bastant intens, amb avisos a la costa, també ratxes fortes al litoral i prelitoral sud de 80 km per hora, però la resta tenim vent de ponent, que és molt més fluix. Demà dissabte tindrem alguns intervals de núvols i prou, núvols mitjans o alts, i les temperatures no variaran molt. La mínima ha de baixar fins als 8 graus a Tarragona, fins a 5 a Reus, 6 graus a Gandesa i al Vendrell i 7 a Tortosa. El vent a les comarques del sud hi haurà mestral, bufarà fort al matí i al llarg del dia es tornarà més suau i més variable ja. A la resta també vent suau, variable, amb tendència a bufar de l'oest. Diumenge tornarà a nuvolar-se al cel i no descartem que plogui una mica i potser nevi una miqueta a les serres de l'interior. Les temperatures pujaran de nit, la màxima no variarà molt i el vent bufarà de ponent.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
A tot això, avui els interventors de Renfe estan de vaga. S'afecta les línies R14 i R16 a les nostres comarques, entre altres línies de Rodalies, AVE i llarga distància. Fins a 9:15 del matí hi ha hagut serveis mínims que repetiran entre les 5 i 9:15 del vespre. Comencem amb una bona notícia. La segona sala d'hemodinàmica de l'Hospital Joan 23 de Tarragona estarà en marxa la setmana vinent, dimarts concretament. Ho farà després de 5 mesos d'obres. La nova instal·lació permetrà atendre 400 pacients més d'hemodinàmica dels 1.800 que s'atenen anualment i també facilitarà que es tractin el doble de casos d'electrofisiologia cardíaca. Actualment són un centenar cada any. El director del CatSalut, Adrià Comella, ha confirmat que és un equipament molt important per la transcendència en la capacitat d'atenció a la ciutadania i en la qualitat assistencial.
No és només una qüestió també de que les persones del territori no hagin de sortir d'aquí, que és molt important per nosaltres, sinó també de la qualitat assistencial que permet el fet de disposar de la tecnologia d'última generació i, com explicava el doctor Bardagí, diguem-ne, en el cas de totes les infraestructures de tots els hospitals de l'ICS, doncs Tarragona disposa a partir de ja mateix de la millor tecnologia possible amb hemodinàmia i amb electrofisiologia, qual cosa és motiu de satisfacció per nosaltres com servei i que segur que ho és també pel conjunt de la ciutadania de Tarragona.
L'equip està format per 4 metges especialitzats en hemodinàmica cardíaca, 2 més en electrofisiologia i pels membres d'infermeria, que està previst que s'ampliïn. El cap del servei de cardiologia de l'Hospital Joan 23 és el doctor Alfredo Bardagí.
Podrem absorbir tota aquesta demanda que tenim de patologia urgent, també patologia programable i solucionar els problemes que té la població en l'àmbit de la cardiologia. I aquesta és, a més, amb una tecnologia d'última generació i sobretot amb un personal que tenim d'equip de metges, infermeres, de màxim nivell, que això doncs, ens dona una garantia de que tindrà l'atenció de màxima qualitat.
Aquesta nova sala dona cobertura a tota la regió sanitària del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, s'inclou l'àrea del Baix Penedès, que fins ara derivava pacients a Barcelona. I d'altra banda, el director del CatSalut ha assegurat que la reestructuració de la gestió dels hospitals de Reus i Móra d'Ebre ha d'estar enllestida al 2019. Ha reiterat que un cop passi a dependre del CatSalut, l'Hospital de Móra comptarà també amb una direcció i un pressupost propi. Respon així a la tancada de 24 hores de la plantilla de l'Hospital de Móra d'Ebre per denunciar manca d'inversions i desviament de la Caixa Comuna del Grup Sagessa per eixugar el dèficit de l'Hospital Sant Joan de Reus. La xifra del matí són els 79 vots que ha rebut la proposta per ara amb més suports del projecte de pressupostos participatius de Tarragona. Fa un mes que es poden votar i crida l'atenció que fins ara només s'hagi aconseguit 79 suports si tenim en compte que per superar el primer sedàs en calen més de 3.000. Els pressupostos participatius sembla que no estan motivant a la ciutadania de Tarragona a votar. I encara la capital del Tarragonès, Espinsa, vol revifar el mercat de Torreforta i una de les primeres accions serà rebaixar el temps de concessió de les parades. Seran entre 5 i 10 anys en lloc dels 50 que es donaven fins ara. Amb això volen despertar l'interès de més paradistes que vulguin entrar a formar part del mercat. Ara mateix només hi ha ocupades 6 parades de les 15. Per altra banda, el Gremi de Pastissers de Tarragona hi tindrà un espai per fer tallers. I avui també sabem que l'edifici de l'antic mercat del Fòrum de Tarragona es convertirà en la seu central del Centre d'Art de la ciutat. Fins ara, el centre tenia la sala d'exposicions al Tinglado 2, al port. L'objectiu és revifar la part alta de Tarragona. Això sí, de moment no sabem el cost de posar en condicions aquest antic mercat del Fòrum, que està tancat des de 2008. I a Reus continuem pendents de la situació econòmica del Reus Deportiu. A nivell esportiu, per ara, es manté el partit de demà contra el Córdoba a l'estadi, tot i que la Liga havia demanat ajornar-lo. Podria ser, de fet, el darrer que juga l'equip si no resolen els seus problemes econòmics. Això sí, l'afició prepara una protesta abans de l'enfrontament, esperant aplegar mig miler de persones a l'exterior de l'estadi a 4:45. Mentre el màxim responsable del club ha assegurat que el pagament de les 3 nòmines pendents als jugadors es podria fer efectiu abans de dissabte, en les properes hores. Estem en temps de descompte, sembla que hi ha un inversor estranger disposat a fer una injecció econòmica al club, però per ara no hi ha cap proposta ferma sobre la taula. Arribem a 2:15. La Confederació Empresarial de la província de Tarragona proposa crear una agència público-privada que revisi els productes del mercat hipotecari per evitar reclamacions judicials. La formarien consumidors, entitats financeres, com a sector empresarial afectat, i també l'administració, tot plegat per revisar de manera amistosa els productes del mercat hipotecari i assegurar-se que no hi ha clàusules abusives o contràries al dret. D'aquesta manera, diu la CEPTA, s'evitaria que es derivin les reclamacions judicials que comporten un increment de la inseguretat jurídica i el col·lapse dels jutjats. La proposta arriba després del canvi legal sobre l'impost de les hipoteques que, segons la patronal tarragonina, ha deixat incertesa jurídica. El document que han preparat es farà arribar als col·legis notarials, al Banc d'Espanya, també a Fomento, la COE i als partits polítics. Juan Gallardo és cap del gabinet d'estudis de CEPTA.
I quan tot està en qüestió, quan tot és objecte de litigi, al final el que trobes és que les empreses defugeixen d'actuar en un mercat que està en aquesta situació i que en el cas dels préstecs hipotecaris el que ens haguéssim trobat, no sabem si encara ens trobarem, és amb un encariment claríssim i amb una reducció de l'oferta, amb la qual cosa afectarà el món empresarial i el consumidor. O sigui, deixem que els sectors es regulin, deixem que intervingui l'administració perquè ho faci d'una forma raonable i no deixem, sobretot, que quan se genera un litigi important o una sistemàtica de litigi, no deixem podrir la situació.
I a més coses, els restauradors de les Terres de l'Ebre reclamen la creació de noves places hoteleres al territori per poder superar aquest model de visites turístiques d'un sol dia que predomina actualment. Disposen d'unes 5.000 places, malgrat el potencial creixement del sector vinculat al turisme. És, asseguren els restauradors, la gran assignatura pendent a les Terres de l'Ebre, que malgrat els esforços de projecció continua força estancat més enllà de l'estiu, dins una dinàmica d'estacionalitat molt complexa de capgirar. Fran López, del restaurant Villa Retiro, amb una estrella Michelin, ho posava així.
I és el que crec que s'ha de canviar, de ser un destí d'una setmana i no d'un dia. I aquest és el gran repte. Per això ha d'haver d'empresa privada, ha d'invertir aquí, ha d'invertir en places hoteleres. Això és difícil perquè no hi ha casos d'èxit en això, no, de grans hotels que vinguin. Però quan dic grans hotels en sentit comú, no poden ser hotels en molts de llits, però adaptats al territori i en harmonia.
Hi ha més qüestions. La paperera d'Absa Saica d'Amposta ha renunciat a la implantació d'un quart i cinquè torn de feina després de l'aturada dels treballadors per pressionar la direcció. Després de diverses hores de negociació amb el comitè d'empresa, la direcció de Saica Pac ha desistit d'ampliar els torns i deixa en l'aire una futura ampliació de la companyia. L'augment de sou que proposaven com a contrapartida era, segons els treballadors, injust i no compensava les dificultats de conciliació familiar. Jordi Grau és president del comitè d'empresa de Saica Pac.
La veritat és que sí, que les negociacions han sigut molt dures. Hem tret el canvi de torns, ara per ara, però el problema és que el conveni encara no el tenim firmat. Tenim firmat un calendari. Ara tenim que veure les pròximes setmanes com tornem a començar a negociar el conveni laboral. Ara ens trobarem en aquest problema. No sabem l'empresa què ens presentarà. Serà un calendari de tres torns, torn matí, tarda i nit, de dilluns a divendres, tal com ara tenim, però no sabem per on anirà, tant en augments salarials, en vacances... Comença una nova negociació, diríem.
I avui també sabem que Adif ha adjudicat l'estudi sobre l'efecte barrera de l'actual via entre Tarragona i Vandellòs, quan quedi en desús. L'informe es farà basant-se en la declaració d'impacte ambiental, que aposta per desmantellar l'actual línia i hauria d'estar enllestit en 8 mesos. S'han de definir criteris per avaluar el potencial efecte barrera d'aquest tram i establir les mesures per minimitzar-lo. L'actual línia té uns 30 quilòmetres i travessa els termes municipals de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Mont-roig del Camp, Cambrils, Vinyols i els Arcs i Salou. En plana política, són les 12:34, Esquerra Republicana de Reus presentarà recurs perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sigui qui es pronunciï sobre la causa del 3 d'octubre en què l'alcalde i 4 portaveus municipals estan acusats d'incitació a l'odi. Presentaran el recurs atesa la condició d'aforada de la portaveu d'Esquerra a Reus, Noemí Llauradó, que també és diputada al Parlament. El recurs alegarà la suspensió de la causa per totes les parts fins que es resolgui sobre la seva admissió per part d'aquest tribunal. També demanen l'arxiu de la causa. I els ho avançàvem ja aquest dijous. L'alcalde de Montblanc enfila avui el segon dia de vaga de fam indefinida en solidaritat amb els presos independentistes. Josep Andreu manté que és una decisió personal i no pretén un efecte crida entre els alcaldes. Diu que seguirà treballant amb normalitat i que quan les forces li puguin flaquejar delegarà en el tinent d'alcalde, Francesc Benet, per decret d'alcaldia. Diu que mantindrà la vaga fins que des de Lladoners decideixin posar-hi fi o en cas que sorgeixi algun problema de salut. Josep Andreu ha pres aquesta decisió, tot i que des de la direcció del seu partit, Esquerra Republicana, no recolzen aquest tipus d'accions.
Jo sóc el primer que no faig cap crida, això és una qüestió absolutament personal i que un hi té que arribar per convicció i si no arriba en aquesta convicció no es pot posar en una qüestió d'aquestes.
I el Consell Comarcal del Baix Ebre ha distribuït als ajuntaments, centres de salut i comerços locals tríptics informatius sobre el servei de primera acollida. Per una banda, volen incrementar els usuaris del servei, però també que hi accedeixin per iniciativa pròpia. Els fullets s'han editat en 6 idiomes, en anglès, castellà, francès, romanès, àrab i urdu, i repassen les accions i recursos que s'ofereixen per a la formació i informació dels nouvinguts. Per acabar, els expliquem que el Perelló reviurà la memòria dels bombardejos que els dies 15, 16 i 17 de desembre del 38 van arrasar aquest poble del Baix Ebre i van causar la mort d'entre 20 i 30 persones i van destruir mig miler de cases. La Comissió Ciutadana de les Jornades Memòria contra les Bombes i l'Ajuntament han organitzat diversos actes els dies 14 i 15 de desembre per recordar i explicar aquest tràgic episodi. Una ruta dramatitzada per diferents escenaris permetrà visitar un refugi antiaeri recuperat i una exposició sobre el conflicte. A més, historiadors i testimonis participaran en un acte sobre els atacs i es repetirà el repic de campanes que va alertar la població. Acabem mirant les portades dels diaris. El de Tarragona avui destaquen el alcalde de Montblanc en huelga de hambre. Al Reus Digital diuen que l'afició prepara una protesta massiva contra Oliver. I al Tarragona Digital llegim que l'any 2019 la tabacalera de Tarragona tindrà projecte final, però cap partida pressupostària pròpia. Al Tarragona 21 diuen el mercat del Fòrum es deslliga d'Espimsa per renéixer com a seu del centre d'art. I finalment, avui en portada al diari Més, els pressupostos participatius no interessen als tarragonins. Arribem a les 12:37, minut i mig per la publicitat i continuem.
Hola, Juan.
Hola, Belén. Me pillas un poco liado ahora, ¿vale? Te llamo luego.
¿Por qué vas a todas partes con tu móvil?
Porque la nueva web de COPE te permite ver mejor la radio, disfrutar de los mejores momentos con Carlos Herrera.
Accidentes domésticos, por favor.
El huevo explosionó.
Estés donde estés, la mejor información, los mejores análisis, el deporte con el equipo líder de la radio, con tiempo de juego.
¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras. En COPE.es todo pasa por ti con un solo clic.
Vin Diesel y Paul Walker.
Esos tíos son muy buenos.
Grandes estrellas, grandes amigos.
Te lo agradezco.
Unidos de nuevo en 13. Diablo y la prueba del crimen.
¿Qué tal si nos tiramos?
Mola. El sábado por la noche, Cine sin cortes en 13.
Que esta Navidad te regalen el iPhone XR va a ser mucho más fácil en El Corte Inglés.
Por su alucinante pantalla retina.
Porque tiene reconocimiento facial.
Por su increíble cámara con modo retrato.
Porque tienen colores muy chulos.
Y porque se puede financiar hasta en 24 meses en El Corte Inglés.
Nunca había sido tan fácil regalar un iPhone XR.
Página cero.
Pàgina zero avui per un llibre molt especial, d'aquells que van més enllà de la història que ens expliquen. És un petit tresor, si són amants de la literatura, del cinema i de la il·lustració de l'art en general. Atents a la proposta. Avui ens endinsem a la història de El Gran Hotel de Wes Anderson, un hotel visto des de la perspectiva de la dissenyadora e il·lustradora Núria Díaz. Núria, muy buenos días y gracias por atendernos.
Hola, buenos días. Gracias a vosotros.
Oye, un placer. Lo primero, enhorabuena por el trabajo, porque como yo decía ahora al empezar, es un pequeño tesoro, ¿no? No sé, es un libro que va más allá de un propio de lo que es, ¿no? Lo tienes en las manos. No sé cuál fue tu sensación sí. Cuando lo tuviste por primera vez entre manos.
Bueno, pues es una sensación difícil de explicar, porque yo estuve tantos meses yo sola trabajando desde una pantalla.
Claro.
Que verlo físico aún me cuesta, es como extraño, pero nada, quedó muy bonito, la verdad. Yo estoy muy orgullosa de la edición.
Claro, sí, la verdad es que nosotros estos días siempre hablamos de libros en el programa, pero estos días que además estamos dando como ideas para regalar, ¿no? Son estos pequeños libros tesoro, de estos que los tienes que tener además, o sea, que no vale ni formato digital ni nada por el estilo. Este hay que tocarlo, hay que palparlo, ¿no?
Sí, además, eso es que es un libro completamente ilustrado. A ver, sí que está en formato digital también disponible, pero en este caso yo creo que tenerlo físico, pues es mucho mejor.
Es un plus.
Es un plus, ¿no? para la gente que somos así, bueno, pues lectores y frikis un poco de libro objeto y todo esto.
Claro. Oye, cuéntanos, ahora hablamos del proceso, pero cuéntanos dónde empieza esta conexión tuya con el director de cine, con Wes Anderson.
Vale, sí, la verdad es que, claro, yo ya era fan. A mí me llegó el proyecto desde la editorial, o sea, me lo propusieron, si me apetecía hacer un libro sobre Wes Anderson, y en este caso, o sea, tuve que documentarme, evidentemente, pero yo ya sabía mucho del director, ¿no? Y bueno, mi relación con Wes Anderson empieza en Moonrise Kingdom, que es la película del 2012,
sí.
Pero yo anteriormente ya había visto alguna, lo que pasa que yo no era consciente de quién era, ¿no? Del director, y tampoco era el momento tan yo creo que depende mucho en qué momento te vital te pille, porque son películas que tampoco son fáciles de ver, porque son bastante particulares. Entonces, o te gusta muchísimo o no te gusta nada.
Exacto. De hecho, tú cuentas en el libro que la primera película que viste suya no te enganchó, ¿no? En ese momento, que
sí,
la chispa surgió más tarde.
Sí, sí, pues surgió pues eso, como un Rise Kingdom, y después fue cuando me di cuenta de que la primera que había visto fue Life Aquatic, y esa, pues ya te digo, no sé, tenía yo 20 años y a lo mejor pues tampoco estaba muy puesta en la materia, y me dio un poco igual, ¿no? Entonces después sí que, revisando la filmografía, me di cuenta de que, ostras, pues mira tú por dónde.
Claro, ¿no? Esta conexión. Cuéntanos un poco cómo has construido este libro, porque yo que ya he podido tenerlo entre las manos y ojearlo, es un poco una guía, ¿no? Por la vida y por el trabajo de este director.
Es como una especie de guía, biografía ilustrada, de, bueno, va hablando un poquito sobre lo que son sus inicios, sus influencias. Hay un capítulo también sobre la filmografía en sí misma, y después sobre todas las referencias estilísticas que él va usando en todas sus películas, ¿no? Que quizás es la característica principal del cine de Anderson, ¿no? El particular estilo visual que le confieren sus películas. Uh-huh. Y el libro está organizado como un hotel, porque creíamos que era importante porque en todas las películas de Anderson están como dentro de otra cosa, ¿no? Están como dentro de un libro, dentro de actos de una obra de teatro. Entonces queríamos darle ese aspecto como de matrioska, ¿no? Como que hay algo dentro de algo. Sí. Entonces era importante que fuese como un hotel, como esta estructura está dividido, pues cada capítulo es una estancia del hotel. Entonces, como el lector va introduciéndose desde la portada, pues en el universo Anderson.
Uh-huh. Has hecho un trabajo, creo, de disección, un poco de, ¿no? De la obra. Has dicho, estuve trabajando mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo te llevó? Porque hay apartado sobre personajes, escenarios, referencias, ¿no? Está todo.
Sí, a ver, pues mira, a tope con él estuve desde enero de este año. Es verdad que estuve muchísimo más tiempo con el texto, organizando lo que son los contenidos y el texto, que con las ilustraciones. Porque, bueno, yo, soy ilustradora, pero este es mi primer libro que también escribo.
Sí.
Entonces, fue la primera vez que me sentaba, pues eso, al papel en blanco del escritor, y me vi ahí en ocasiones un poco sobrepasada, ¿no? Sí que estuve más tiempo del que debería de estar. Después, bueno, me pilló así un poco los plazos y estuve bastante agobiada hasta el final, pero...
¿Qué fue primero? O sea, ¿cómo lo planteaste? ¿Primero, es decir, cada temática empezaste dibujando o al revés? ¿Fue el texto el que te llevó a cómo ilustrar todo esto?
Fue un poco una mezcla, ¿no? Yo empecé a ver las películas otra vez, pues con calma y tal, y yo llevaba, pues tenía mi libretita, entonces iba apuntando ideas, iba apuntando, pues este plano me gusta, quería explorar el vestuario de estos personajes, y esas eran las pequeñas notas que yo iba sacando de las películas, que fue lo primero que hice, volver a revisar toda la filmografía. Después me puse con el texto, y una vez que tenía los capítulos estructurados, fue cuando fui otra vez revisando los apuntes que tenía hechos y componiendo un poquito ya lo que son las páginas y todas las y todos los contenidos.
Uh-huh. Como decía, a mí me ha parecido muy interesante esto de poder ir, que pues eso, personajes, ¿no? Y porque además una de las características del cine de Wes Anderson es eso, que los personajes tienen como un universo muy particular, incluso cuando elige a los actores, ¿no? Casi siempre son los mismos actores en sus películas,
sí,
¿no?
Sí, sí. Sí, él se rodea como de una familia, es como la familia cinematográfica. Bueno, realmente él no es ningún inventor de esto, no es algo común en el cine de autor. O sea, mucha gente, muchos autores de Woody Allen, bueno, es que se rodean del mismo elenco de actores y incluso de producción, de la gente de la producción de la película.
Claro, también así mantienen un poco, mantienen un poco también el mismo espíritu, ¿no? En cada película la reconoces rápidamente.
Sí. Claro, es que tú puedes, cada personaje podría pasearse por otras películas y no pasaría nada, ¿no?
Sí. Sí, sí. Además de los personajes, los escenarios, una cosa que también caracteriza al cine de Wes Anderson es pues esta estética, ¿no? Este punto un poco naïf, esta sensación, sí, de estar en un decorado todo el rato,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y el color, sí, que eso, sí, es algo muy protagonista en tu libro.
Sí, claro, es que sobre todo el cine de Wes Anderson, si tú piensas en algo, lo primero que piensas es en el color. Es que es el rasgo más característico de su estética, ¿no? Después también está, por ejemplo, los planos simétricos y, bueno, planos fetiche que siempre va poniendo en todas sus películas. Pero sí, si tienes que definir algo, si piensas en Wes Anderson, lo primero que se te viene a la cabeza es el color.
Sí.
Y ya.
no sé cuántas veces has dicho que viste películas y películas. No sé cuántas veces has podido ver la filmografía de Wes Anderson para preparar este libro, Nuria.
Uf, no sabría decirte. Mire, claro, es que después, a ver, yo me las vi enteras varias veces, pero es que después las tenía de fondo. Yo mientras estaba trabajando, pues estaba trabajando en tal ilustración de tal película, pues la tenía de fondo, iba parando, la vi,
claro.
Las vi enteras, las vi por partes, las vi de todos los tipos de maneras, vaya.
No sé si en este visionado y revisionado has descubierto cosas, ¿no? Supongo, en cada visionado igual ibas descubriendo detalles que se te habían pasado en la anterior, porque sí que es verdad que hay que estar muy atento, todo tiene,
sí,
un porqué, ¿no?, en su cine.
Sí, además es que esas películas de Anderson se prestan a verlas varias veces, porque sí que pasan, o sea, hay un montón de historias, un montón de detalles que quizás de una primera visualización no acabas de verlo todo, ¿no? Entonces yo creo que ganan según las vuelves a ver.
¿Has descubierto alguna cosa? Porque además supongo que habrás leído sobre Wes Anderson, ¿no? Todo también lo que ha caído en tus manos. ¿Has descubierto,
sí,
cosas,
sí,
detalles en las películas que digas, madre mía, mira hasta esto, ¿no?
Sí, pues mira, por ejemplo, Anderson era muy fan de Jacques Cousteau cuando era pequeño, ¿no?
Sí.
Entonces esto en algunas de sus pelis se repite constantemente. En la primera película que hizo, que se llama Bottle Rocket, en una escena aparece un cuadro. Se ve un cuadro en el fondo de modo de decoración de Jacques Cousteau. Y en la siguiente película, en Academia Rushmore, el protagonista, Max Fischer, se lee un libro de Jacques Cousteau, o sea, un libro escrito por Jacques Cousteau, y después incluso hay una peli, Life Aquatic, que el protagonista, Sisu, es como una inspiración del propio oceanógrafo. Entonces son cosas, él va constantemente metiendo cosas de que le gustan, referencias, entonces es como que te vas dando cuenta de estos detalles y es genial, es maravilloso encontrarse con estas historias.
Claro, supongo que para ti en el proceso de creación de este gran hotel ha sido también, ¿no?, un descubrimiento al final, aunque ya conocieses al
sí,
director, ¿no?, al artista en este caso.
Sí, 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 ya te digo que alguna vez alguien me preguntó si después de conocerlo más y tal, si se me cayó un mito o si me gusta más, ¿no? Y yo te puedo decir en este caso que a mí me gusta más. O sea, conocer los intríngulis y de dónde vienen las cosas y por qué hace esto y de dónde... es como que le da más valor a lo que él hace.
Claro.
O sea, que me encanta.
Claro. Mira, pues me viene muy bien que me digas esto porque te quería preguntar, ¿no? Este libro, evidentemente, recrea un universo muy particular, ¿no? Se centra en un tema muy, muy concreto y, claro, para los fans del cine de Wes Anderson, de calle, regalo asegurado, fantástico, pero también puede ser una buena vía de entrada para conocer al director si no te has hecho con su cine, digamos.
Sí, porque ya te digo que el cine de Anderson hay que sentarse para verlo, porque sí, porque y depende cómo te pille en el momento, porque
sí,
es bastante particular, debes de prestar bastante atención, no es como una peli, voy a ver una peli, no, pasan cosas, hay bastantes personajes, bastantes historias entremezcladas, entonces yo entiendo que haya gente que le cueste. Entonces, la gente que se quiera introducir un poquito en el mundo de Anderson, pues yo creo que el libro también es una estupenda guía para ir conociendo, pues eso, los entresijos, los detalles y lo que le llevó a hacer tal cosa y eso, que cuando sabes sabes los porqués, cuando tienes conocimiento de algo, pues lo valoras más.
Sí, la verdad es que sí, ¿eh? O sea, es una buena puerta de entrada antes de ver la peli, o si han visto alguna, después para ir a buscar, porque lo van a encontrar todo, claro. Ya se lo avanzo. O sea, van a encontrar absolutamente todas las referencias a todas las películas y a,
sí,
y a todo.
La última.
Y un detalle también, que esto te lo digo porque aquí a veces hemos hablado muchas veces de libros ilustrados. Se agradece mucho, evidentemente las ilustraciones son una maravilla, como decíamos, una explosión de color, pero también la parte que tienes que leer se lee fácilmente, que esto a veces no pasa. Es decir, la tipografía está todo muy cuidado, ¿no? Que sea de fácil entender, aunque es esta escritura un poco a máquina, ¿no? A máquina a mano, sí, algunos sí, trozos.
Sí. El diseño del libro también lo hice yo y quería que fuese lo que es la tipografía también, que fuese, que recordase a eso, como a máquina de escribir, a cosas andersonianas, ¿no?
Sí.
Y tenía muy claro que quería que fuese un libro absolutamente visual, o sea, y que fuese más que una lectura muy pesada, que fuese ágil y que valiese para todo tipo de público que esté interesado en el cine de Anderson. Yo no soy una cinéfila, o sea, no tengo estudios de cine ni mucho menos. Entonces, yo soy ilustradora, entonces yo hice un libro que yo como fan me gustaría encontrar.
Exacto. Para ir terminando, Nuria, también al final hay una sorpresa extra para el lector o lectora, ¿no? Un juego. Nos has preparado hasta un juego,
sí,
en el libro.
Sí. Sí, puse como una especie de diorama, porque es un diorama que es como un recortable, ¿no? Para que la gente pues se pueda recortar esa página, bueno, recortar, porque a veces recortas de un libro,
claro, claro.
Duele, o que te hagas una fotocopia o algo así. Y es una especie de diorama del propio hotel, porque en el cine de Anderson hay mucha importancia a lo artesanal, ¿no? Así como a lo hecho a mano. Entonces era como un guiño estupendo que cada uno de los lectores se pudiese tener su hotelito consigo, ¿no? Así físico.
Claro,
entonces
exacto.
me hacía gracia poner el diorama en el libro también.
Como les digo, está todo sobre Wes Anderson en este gran hotel de la mano de Nuria Díaz. No hemos hablado de la música, que la música también tiene un papel importante en el libro y en el cine de Wes Anderson. También nos detallas esas referencias musicales, ¿eh?
Sí, es que Anderson es un completo melómano, o sea, le encanta la música y siempre que puede, pues tiene unas bandas sonoras espectaculares en cada película. Es como un videoclip de 2 horas.
Claro.
Un videoclip, claro, y entonces, pues para los amantes de la música tienen ahí también un filón, ¿no?, en el cine de Anderson.
Claro. Mira, vamos a acabar con música, Nuria, si te parece. No sé si ponerte a prueba, a ver si reconoces de qué película es esta banda sonora, mira.
A ver.
A ver.
Vale, esta creo que es de, bueno, o del Budapest o de Fantastic Mr. Fox.
Muy bien, muy bien, de Budapest, muy bien, muy bien. Vemos que has trabajado mucho, ¿eh? Sí, efectivamente. Pues, oye, con la música de Gran Hotel Budapest acabamos nuestra recomendación de esta semana, recomendadísimo, ¿eh? El Gran Hotel Wes Anderson de Nuria Díaz, lo tienen publicado con Lundberg. Una gran opción, ¿eh? Vayan a las librerías a verlo. Nuria, siempre acabo preguntando qué lee la escritora en este caso, que aquí te has convertido en escritora además de ilustradora. ¿Tienes algún libro ahí entre manos?
Pues mira, ahora mismo no tengo nada, porque estoy tan a tope de trabajo prenavideño que...
Ay, en la Navidad.
Sí, no, de verdad, que tengo, bueno, estaba leyendo, lo dejé a medias la autobiografía de Chaplin. Pero todavía no la acabé, esa está ahí a medias.
Bueno, vemos que el cine ha calado hondo, ¿eh?, en Nuria Díaz.
Sí, me gusta, soy fan.
Muy bien, pues Nuria, muchísimas gracias por haber pasado este ratito con nosotros, que te vaya todo muy bien.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Herrera en Copia Tarragona, a Mónica Carrasco.
Restaurant La Goleta.
Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta, espacio único delante del mar para celebrar su cena o comida de empresa en salones exclusivos y privados. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Su comida o cena de empresa en Restaurant La Goleta, Platja de Capellans de Salou. Reservas al 977-383566.
Detectat algú que encara paga molt per la seva assegurança?
Si haguessis buscat bé, sabries que només Icicars Assegurances t'ofereix les millors cobertures al millor preu. Encara ets a temps. Icicars Assegurances. No necessites pagar molt per tenir-ho tot. 977-60-55-38.
Actes destacats per l'agenda d'aquest divendres. Comencem a Tarragona, l'Auditori de la Diputació. A 8:15 de la tarda, Els Camins de la Llum, l'estrena de l'obra teatral basada en la novel·la del mateix títol de Coll Avall. A la Catedral de Tarragona, a 9:15 del vespre, els Amics de la Catedral organitzen el Concert Pontificial de Flames. Celebraran així el 30è aniversari de l'Escola Cantorum. A Reus, al Teatre Bartrina, a 9:00, projecció de la pel·lícula The Party, en versió original subtitulada. El Cineclub del Bartrina torna a 9:00. I a Tortosa, a partir de 6:00 PM, a l'Hoteller, el Mercat Solidari d'Art obrirà portes. Serà de 6:00 to 9:00. Tots els beneficis d'aquest Mercat Solidari d'Art es repartiran entre diverses entitats socials de la ciutat de Tortosa. I repassem ja alguns actes de cara al cap de setmana. Demà dissabte, al Portal del Roser a Tarragona, a 11:00 AM, comença la ruta literària Maria Aurèlia Capmany. El preu són 5 euros, cal fer inscripció via correu electrònica a pelc@tinet.org. També a 11:15 AM, aquest dissabte, a la Biblioteca Central Xavier Amorós de Reus, Club de Lectura del Formiguer, pensat per a famílies amb infants que vulguin descobrir junts els primers llibres. A Reus també dissabte a 9:00 PM al Teatre Fortuny, concert de Rodrigo Leau per celebrar els 25 anys de carrera. Tant dissabte com diumenge a partir de 11:00 AM a la plaça Petita de Riudoms, Mercat d'Artistes. I acabarem a Falset diumenge a 6:00 PM al Teatre L'Artesana, Concerto a Tempo d'Humore, un espectacle de música i humor amb 12 músics i un director d'orquestra, Jordi Puntí. Les entrades estan entre els 10 i els 12 euros. Cal fer reserva prèvia al 977-830-057. 977-830-057. Concerto a Tempo d'Humore a Falset diumenge 16 a 6:00 PM.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Doncs ens queda un minut per arribar a 1:00. Sempre hi arribem amb música i com veuen avui, ara ens queda repassar la cartellera. La cosa va força de cinema. La cançó no podia ser una altra perquè avui hi ha una efemèride important. Tal dia com avui, de 1977, s'estrenava Fiebre del Sábado Noche. Amb els vigis arribem a 1:00, ara les notícies i de seguida la Nacional 240 amb el Ricard i la Laura per repassar la cartellera. Fins ara.
Es 1:00, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Irán a la huelga si el gobierno no garantiza a partir de enero la subida del 2% comprometida. Hablamos de funcionarios del Estado como médicos, fiscales o policías. Critican además la falta de diálogo del Ejecutivo. Susana Moneo.
De momento comenzarán por una concentración este mismo lunes, pero anuncian un enero de movilizaciones si el gobierno no cumple su compromiso de subir un 2,25% los sueldos de los 2,5 millones de empleados que hay en España. No hay presupuestos, pero le piden que utilice también un decreto, como aseguran viene haciendo con otras cuestiones. Dicen que el gobierno del diálogo no se ha sentado a negociar tampoco las 35 horas semanales. Y además piden la dimisión del ministro del Interior por hacer oídos sordos a las demandas de los funcionarios de prisiones.
Y acabamos de conocer que un hombre ha trepado por un edificio de Zaragoza, todo para salvar la vida de una mujer que pedía ayuda desde el balcón de su casa. Estaba siendo agredida por su pareja. COPE en Zaragoza, Enrique Pérez.
Efectivamente, ni corto ni perezoso, se agarró al cableado eléctrico y a las rejas de las ventanas del bajo y comenzó a trepar por la fachada del edificio hasta llegar a la vivienda situada en el primer piso de este inmueble en la calle Río Cinca del barrio de la Almozara. La mujer pretendía suicidarse arrojándose por la ventana. Al parecer estaba siendo agredida por su pareja. Nuestro joven Spiderman, de 29 años, llegó hasta el piso, evitó que la mujer se arrojase y se quedó durante media hora en el domicilio con ella y su pareja hasta que llegó la policía y detuvo al hombre. La mala noticia es que mientras rescataba a la mujer, alguien le robó la cartera que había dejado junto a otros objetos personales en la calle para poder trepar por el edificio.
Y te contamos también que la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a un hombre de abuso sexual a una menor de 11 años porque aparentaba más edad. La niña cuenta con un 65% de discapacidad. El fiscal pedía para el agresor 9 años de cárcel. ¿Y qué más cosas se contamos, Antonio Raiz?
La última hora nos lleva a Canarias. La Policía Nacional ha destapado un fraude a la Seguridad Social de 1.600.000 euros. Hay 4 detenidos. Crearon un entramado de sociedades relacionadas con el mundo del deporte para ocultar los beneficios que obtenían con el negocio. Te cuento también que el miércoles 26 de diciembre los 5 miembros de La Manada van a conocer si siguen en libertad provisional o ingresan en prisión. Los 5 arrastran la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra que les condena a 9 años de cárcel por los abusos sexuales cometidos contra una joven en los Sanfermines de 2016. Luego tienen la confirmación del Superior de Justicia de Navarra y el Supremo tendrá que resolver los recursos. Hoy el abogado que defiende al Guardia Civil de La Manada ha anunciado que deja el caso y el letrado de los otros 4 asumirá su defensa. Y a esta hora se mantienen abiertas 2 operaciones contra el narcotráfico en Madrid y en Extremadura. Por el momento hay 26 detenidos y los agentes se han incautado de varias armas de fuego.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Munilla, Solari pide el apoyo de la afición del Real Madrid.
Está el patio revuelto, Marta, después del partido ante el CSKA y mañana llega el Rayo al Bernabéu en la Liga. Solari ha dado su opinión sobre la acción de Isco, cree que protestaba el árbitro de área y que no se encaraba con la grada y en todo caso ha hecho hoy esta llamada a la unidad y a la fe en el equipo.
¿Cómo no vamos a creer en el Real Madrid? Después de 115 años de historia y de 13 Champions y de tantos trofeos y tantas ligas y tantas leyendas. Y en este momento estamos vivos en todas las competiciones que tenemos. Hemos ganado 8 de 10 partidos. Y a lo largo de estos 115 años de historia, hay una cosa que está clara, que es que todas las cosas que se han conseguido a través de la unidad. Nuestra, por supuesto, pero también de la afición con nosotros.
Gareth Bale va a ser baja para mañana. Vamos a ver si vuelven o no vuelven Casemiro y Reguilón. Mañana también, Getafe Real Sociedad, Valladolid Atlético de Madrid y Eibar Valencia. La jornada se abre hoy con el Leganés Celta a las 9. Y en la Euroliga de baloncesto, tras la victoria ayer del Real Madrid ante el Barcelona y el triunfo también del Baskonia ante el Maccabi, hoy juega Gran Canaria frente al Budugnost.
Gracias, Munilla. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Doncs sap, aquí ja estem informats, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE. Divendres, camí a 2:15, i per tant, el que fem és obrir la Nacional 240. Saludem a la Mònica Carrasco, des de COPE Tarragona. Mònica, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard Álvarez. Molt bé, i tu?
I el que farem... Bé. I el que farem és parlar de cinema.
Sí.
Que la veritat és que a vegades pensava, dic, és que el Nadal com a que no és de cinema. Doncs no, al contrari.
Home, hi ha estrenes pròpiament, no?, d'aquestes
sí.
dates.
Això una. I l'altra, que a partir de la setmana vinent ja és la darrera en la que les escoles estan obertes.
Sí.
I també, mira, en família anar-te'n a una tarda al cinema també és maco, eh?
Home, jo crec que la tarda del 26 és un clàssic anar
és un
al
clàssic.
Cine, no?
Sí,
del 26
sí.
I del dia 1.
El 26, no? Qui diu el 26 diu el 27, el 28...
Sí, sí, eh? també, però que...
Jo el dia 1 no puc anar al cinema a la tarda, perquè m'adormo segur.
Bueno, depèn del que hagis fet el dia abans, clar.
No, clar, no. Ja saps que aquí la gràcia és a veure qui aguanta més.
Ui, jo ja no tinc edat per això.
Jo tampoc.
Ja fa molt temps que tinc assumit que no, que prefereixo dormir, anar-me'n a dormir ben aviat, si convé, i aprofitar el dia 1.
Això també tens raó. Jo, sí. Això de la xocolata i xurros per esmorzar no he arribat
bueno,
mai.
Bueno, es pot fer igual, però quan et despertes.
També tens raó. Fem una vaqueina entre mig.
Jo ho faig així, perquè que des d'un any que em va agafar cap d'any amb grip, vaig dir, escolta, això...
No està mal,
no
tampoc.
No està mal.
Molt bé, escolta, fem una pausa ràpida i ja obrim... Ara t'enviaré una foto, perquè veguis sí. com ha vingut la Laura avui a treballar. O sigui, a treballar. No, com ha anat a treballar i com ha vingut aquí. Va, anem a públic, va.
¿Qué se puede esperar de la cumbre del clima que se celebra en Polonia? ¿Sus propuestas disminuirán el calentamiento global, uno de los problemas a los que se enfrenta el planeta?
Incluirá, entre otras cosas, medidas para reducir las emisiones contaminantes...
Este sábado, César Lumbreras viaja hasta Katowice para emitir a Agropopular desde las 8:30 de la mañana y acercarte las consecuencias de un cambio climático que cada vez te afectará más. Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Nuestra herencia, el legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación. Fariña, una bodega, tres generaciones, 75 años de pasión por el vino.
Oye, ¿qué le ha pasado a Ana? Ha cogido el bolso y ha salido corriendo.
Acaban de entrar a robar en su casa.
¿En serio? ¿Y cómo ha sido?
No sabe nada. Le ha llamado a la policía diciéndole que estaban en su casa y que fuera corriendo para allá, que le habían entrado a robar.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Facilísimo, porque ahora hasta el 16 de diciembre en Hipercor y El Corte Inglés tienes un 3x2 en toda la marca Lego. Imagínate, pagas 2 y te llevas 3. Eso sí, solo hasta el 16 de diciembre en Hipercor y El Corte Inglés.
Ahora sí, amb la música aquesta cinematogràfica... Mònica, sí. com es diu allò? Tres i acció, no?
Tres i acció, sí. Espera, t'he de dir que m'acaba d'enviar un missatge de WhatsApp la Leida, Martí, i m'ha dit que estic quedant fatal. Entre l'altre dia que vaig confessar que jo la nit de Nadal sopava en pantufles i ara he dit que el dia de Cap d'Any jo me'n vaig a dormir aviat, diu que sóc una iaia.
Home, el tema de les pantufles
he
és boníssim.
He deixat el pavelló baixíssim, Vaig que... Igual. A veure si ho remonta la Laura, això.
Laura González, bon dia.
Hola, bon dia.
Mira, tens el WhatsApp aquí a mà, Mònica?
El tinc.
També hi ha una foto.
A veure.
Mira, no, perquè veguis com ve vestida la Laura.
Això només ho podem fer si després la deixes penjar-la a Twitter,
sí,
perquè si no l'audiència, clar... Déu-n'hi-do.
Enviar.
Déu-n'hi-do. Veig que aquesta...
Però com se pot venir així?
Així, és una
bona
manera.
Mira, perquè no tinc vergonya.
Bé, anem a explicar-ho.
És molt bé. I calenteta que deu estar.
La Laura m'ha vingut amb un pijama d'aquests de...
Estalviant en calefacció.
Clar que sí.
De pingüí. Bé, amb un pijama, amb un... Sí, bé, un vestit de pingüí.
Tot una peça, un mono.
En anglès es diuen overall.
Un overall, exacte.
Sí, i el cap i els ulls del pingüí li surten per dalt.
Molt bé.
I després és tot un mono, això, de roba.
Ara me podria tirar el rotllo i dir, no, estic promocionant la pel·lícula de pingüinos assassinos o alguna cosa així.
Però per què ha de ser assassinos? Pot ser locos por el surf.
Però expliqueu el perquè la Laura va dir... La Laura no va disfressada de pingüí avui perquè,
habitualment,
perquè
no.
Habitualment ella tria un animal cada setmana.
No,
és que ve d'un lloc on era necessari anar clar. Disfressat.
Bueno, si volies. Però si jo com que m'apunto
bueno,
a tot...
La Laura si li dius si vols cap problema.
Clar,
vaja,
sí,
és opcional, saps, Laura?
A vegades m'acomvides.
Sí. No, a més, heu fet una activitat aquest matí en benefici de la Marató. Que
sí,
per tant,
exacte.
Perdó, aquest matí no, sí, ahir va començar i aquest matí has fet una altra història,
sí.
Tot en benefici de la Marató.
Està justificat que vagis disfressada de pingüí.
Bueno,
tot justificat.
Laura González, el tema d'estrenes de cinema, que és pel que et fem venir, vaja.
Pues he anat al cine aquesta setmana.
Ah, has anat al cine?
Ah, sí, que has dit. És que ja no me pregunteu, no. Esteu deshabituant.
Quina has anat a veure?
Mira, he anat a veure dos pel·lícules. The Guilty, una pel·lícula, no sé si era holandesa o danesa potser, que passa tot al mateix lloc, és un home parlant per telèfon, és la del policia aquell que rep una trucada d'una dona que està segrestada i intenta gestionar... Sí.
Tota l'estona és un tio amb un telèfon a l'orella?
Sí, perquè tu te vas imaginant el que parlen, saps? I, bueno, molt guai. La veritat és que me va agradar bastant. I vaig anar a veure Suspiria, que és aquella pel·lícula de bruixes estiloses. Bueno, no us ho creureu, però, bueno, vaig anar a última hora, tal, no sé què, jo sola...
Que no et va agradar?
Sí, me va agradar, el que vaig tenir malsons tota la nit.
Ai, hòstia,
a mi no em passa mai, això.
Ideal per mi.
No em passa mai,
mira. Un moment, que també podem dir que deu ser la edat ja.
Si no vols pols, Laura González, no vegis a l'era.
Ja, mira, vaig dir, mira, com els nens petits, no miris pel·lícules de terror, que després tens malsons, doncs pam.
Deu ser la edat, diria jo ja.
No, crec que va ser el subconscient, que ja vaig cansada, estem a final d'any, allò que t'arrossegues ja per acabar el 31, bueno, aquestes coses. Però bueno, sí, vaig anar a veure dos pel·lícules. Plats, no sé si us puc dir, perquè les dues són molt tenses i no me menjaria res.
Se però tanca l'estómac.
Això sí, veient la de bruixes m'havia fet un fart de menjar amb anem, això ho he de confessar.
Doncs pues vas tenir malsons per això.
Clar, massa sucre, dona.
Massa sucre, sí.
Molt bé, tenim estrenes.
Sí, també hem tingut estrenes mundials aquesta setmana, entre setmana, el dia 10, vam tenir l'estrena mundial de Bernini, l'artista que inventó el barroco, que és un documental que ens arriba d'Itàlia i és un nou punt de vista de les escultures de Bernini, no? Fa un recorregut per les diferents places de Roma, així com per les galeries on hi ha exposades les escultures d'aquest autobarroc, no? Aquest escultor, que bueno, està en la ment de tothom. I clar, el que et permet la càmera del documental és atansar-te, veure les textures del marbre, de les escultures que potser a ull nu no les pots veure. I la veu en off també te va explicant una mica la història de Bernini, qui era, d'on sorgeixen les obres i tot això. Està bastant bé. Vam tenir també estrena ahir, el dia 13, Attack on the Titans, El rugido del despertar, que és una pel·li d'animació japonesa, que, bueno, que és de la famosa sèrie homònima, la d'Attack on the Titans, representa que és la tercera temporada dels episodis del 26 al 37, i bueno, pues va de lo de sempre, no? El batalló 104 del cos d'entrenament, doncs ja pertanyen a la Survive Corporation i estan llestos per enfrontar-se als titans. En aquesta tercera part, doncs els titans també s'enfronten entre ells. Jo la segueixo arrel de que familiars meus pues, la fiquen i la veig de fondo a vegades, no? Però és una
la
sèrie...
La veig de fondo, eh? Això sí, pensava que era la ràdio el que feia de fondo.
Sí, bueno, imagina tu, com se pot seguir una sèrie.
L'escoltaria de fondo, però és que és en japonès i és amb subtítols i llavors no entenc res.
Requereix atenció.
Sí. I bueno, aquesta setmana també hem tingut les nominacions als Premis Goya. Les pel·lícules que han tingut més nominacions han estat El Reino i Campeones, pel·lícules molt diferents entre elles, però que cadascuna té la seva
polèmica,
gràcia.
Polèmica, també.
Sí.
En polèmica, sí, sí. Jo he llegit un titular de Los Goya lo han vuelto a hacer, Carlos Bermud i Jaime Rosales, ninguneados. Bueno, ¿y merece tampoc, Campeones tampoc 11 diria, nominaciones?
Tampoc diria ninguneados, a mi la del Bermud me sembla una mica...
No, he llegit això, jo no sé.
Jo no l'he vist, Campeones.
Pues està molt bé. Està molt bé, però aquí es pregunten si requereix 11 nominacions. És a dir, si com a pel·lícula està molt bé, hi ha una nominació per això, com a millor pel·lícula, però 11...
Saps què passa? Que les altres que podien entrar en competició potser no són suficient competitives.
Bueno, no sé,
si m'explico. A nivell de qualitat artística o fílmica.
Bueno, no, jo no ho veuré, ja com sempre ja
bueno,
m'ho explicaràs.
Ja he comentat una porra una mica, he començat amb la gent una porra i ja us explicaré.
Quan és això?
Ui, ja la farem.
El 2 de febrer.
Ja la farem.
Abans arribaran els Globus d'Or, el 6 de gener, que també, bueno, unes nominacions una mica rares. Ni una sola dona nominada. Per favor.
Ja està.
Bueno, a no ser que siguin les categories d'actrius, que llavors allí tenim allí, inclús la Penélope Cruz, imagina't, no?
Yeah.
Tenim moltes nominacions per a Star is Born, que aquí ens dirà la Mònica, que jo encara no l'he vist, si les mereix, no?, els Golden Globes.
Jo crec que sí, mereix.
Sí? Bueno.
Jo crec que sí, mereix.
Pues això, aquestes han sigut les una mica les notícies de la setmana sobre cine. Les seguirem comentant fins a que tinguin lloc aquestes cerimònies.
Vale.
Les anirem comentant.
El tema d'estrenes.
Estrenes
en tenim. Una per mi?
Bueno.
Així, per
saber-ho abans. Home, que és Nadal, quasi, Laura, va.
No, pel Ricard no n'hi ha cap. Bueno, sí, vinga, va. Ah. Una.
Bueno.
Que potser et fa gràcia.
Vinga, en quina comencem? M'avises, quan la diguis.
Jo he ficat aquesta música que és Cantando bajo la lluvia. Tan, tan. Sol que sonen. Perquè la primera pel·lícula que us explico és una comèdia musical, però és una comèdia musical de terror sobre zombis ambientada en l'època nadalenca.
És que només me faltava que hagués l'Anna Obregón ja.
Però és en plan Glee, ¿vale? O sigui, és estadounidenca, allà, saps? En plan musical de joves, adolescents, bueno, és sobre en la tranquil·litat del poble de Little Heaven.
Es titula Anna i l'Apocalipsis.
Sí, Anna i l'Apocalipsis.
Per això he dit lo de l'Anna Obregón.
No,
perquè tinc el títol aquí.
Doncs bé, doncs Anna, la protagonista i els seus amics faran front a una amenaça de zombis a la petita població de Little Heaven i, bueno, amb totes les seves energies pues sobreviuran a ninots de neu zombificats, a membres de zombis d'un comiat de solter i a ramats d'adolescents d'institut que els perseguiran en plan zombi, no? I tot això, a més, ho faran ballant coreografies i cantant cançons pop que semblen sortides d'un episodi de Glee, com deia. És una proposta diferent i divertida i barreja diferents gèneres. I ja que parlem de barreja de gèneres, tindrem també Stabby, un héroe muy especial que també ens arriba dels Estats Units i és una pel·lícula d'animació, però una pel·lícula bèl·lica infantil. Me diríeu, com pot ser això?
Sí,
pues
com
mira,
pot ser.
Pam. Està basada en una història real durant la Segona Guerra Mundial. Hi ha el jove militar, el Robert Conroy, que, bueno, que veu com la seva vida canvia quan troba un petit gosset en un campament on entrenen els soldats, no? I això passa prèviament en el front de batalla. Estan allí entrenant-se. Bueno. I tot i no tenir formació, aquest gos, anomenat Stabby, doncs s'embarca en la batalla, viatjant inclús fins a les trinxeres americanes a la França ocupada pels alemanys, no? I allí lluitarà juntament amb el Robert i les tropes franceses i acabarà fent història. Serà un membre més del batalló. Mira. És una pel·lícula, pues mira, així... Bueno. Barreja de gèneres, també, diria
jo. Una barreja
jo,
una mica estranya pel meu gust, sí. Però escolta...
Després tindrem també una altra pel·lícula d'animació que es diu Ploy, Nunca volarás solo. És una pel·lícula islandesa i va sobre un petit ocellet anomenat Ploy que encara no ha après a volar quan arriba la tardor i amb la caiguda de les fulles també arriba l'època de les migracions. Així que es queda sol i, bueno, ha de sobreviure a un hivern àrtic amb enemics que l'envoltaran i amb els amics que acabarà fent, perquè, bueno, és una pel·li d'animació infantil i és el que té, que viuen aventures, fan amics i fan enemics, no? I haurà de superar molts perills fins que arribi la nova primavera i aprendre a volar, no? Per si ha d'anar amb la seva família i amb l'ocelleta del de qui està enamorat, doncs, bueno, doncs haurà d'aprendre. Uh-huh. I...
Espera, que ara ve la bona. Això és que ahir la nit no sabies què fer amb l'ordinador i et vas posar a fer música? O...
No, què més voldria jo que saber fer aquestes coses? No. Això, fico música de màquines, de la banda sonora de l'Advent Children, la pel·lícula aquella del Final Fantasy que van fer tan... rara, perquè la nova estrena aquesta Mortal Engines, que ens arriba de Nova Zelanda, doncs m'hi ha recordat una mica.
Saps,
no?
Quina pel·li m'he comprat al videoclub digitalment, eh? Perquè van fer una oferta puntual d'un dia. Aquesta que vas recomanar tu de Ready Player One o...
Ai, què tal?
Però no l'he vist encara. Home. Només l'he comprat, però no l'he vist. L'he comprat a cegues, eh? No, comprar.
Ah, comprar.
No, és un llogar, primer no. Pas, ja.
No, Laura. Però vull dir que l'he comprat a cegues, eh? Perquè la vas recomanar tant i vas dir, això serà un clàssic.
Mira, tu. No. Però no te'n fis, que jo recomano a vegades pel·lis gore. A tu no te la recomanaria, les pel·lis gore,
passaré,
però...
Passaré la factura, al final. Vinga,
doncs bé, Mortal Engines. És una pel·lícula d'acció i de ciència-ficció, estil steampunk, no? Ambientada en un futur post-apocalíptic i està feta pels productors del Senyor dels Anells i el Hobbit, no? La pel·lícula va sobre que milers d'anys després de que la civilització quedi destruïda per un cataclisme, la humanitat doncs s'ha adaptat i ara existeixen com unes metròpolis gegants en moviment que vaguen per la Terra sobre enormes rodes mentre van absorbint altres pobles més petits per obtenir els seus recursos naturals, ¿vale?
Però quina obsessió tenim al cinema sempre a ser tan destructius?
És un reflex de la societat en la que vivim. Ara he quedat aquí com un supercrític de cine, eh?
Sí, però escolta, és que fixa't, eh?
Pues sí. Doncs bé, en una d'aquestes enormes ciutats, en Tom, que ve de la classe baixa londinenca, haurà de lluitar per la seva vida juntament amb una perillosa fugitiva anomenada Hester. Són dos personatges que són molt oposats i els camins dels quals estan destinats a creuar-se en una aventura èpica en la que formaran una aliança per canviar el curs del futur de la humanitat. No. Sí, sona un tema ja, una mica trillat. No,
ja has posat però, bueno, ganes, però ni no. Així, eh?
Jo hi hauré d'anar, perquè
hi hauré d'anar.
Sí, la meva parella és molt fan de les pel·lícules submarins i ja n'han estrenat dos i no ha sigut sigut possible anar-hi perquè m'hi he negat en rotund.
Sí, aquesta et toque, no?
Clar, la tercera va la vencida, pues bueno, pues toque mort a les gens.
L'has arrossegat amb alguna d'aquestes de terror?
No, de terror no, és un gènere vetat per amb ell, això hi vaig sola. I després tinc malsons.
Que té criteri. És
que...
Vinga.
Bé, tindrem també una pel·li de misteri que es diu Expediente 64, Los casos del departamento Q. És una pel·li que ens arriba des de Dinamarca i és la quarta de la saga de crims basada en les novel·les de Jussie Adler Olsen sobre crims i, bueno, i la seva resolució. Són de procediment, no?, que es diu novel·les de procediment criminal, on s'investiguen pues, crims. No? Són thrillers de misteri a dojo, en una ambientació fosca i bastant crua. La història arrenca amb un descobriment. Darrere d'una paret falsa es troben tres cadàvers momificats al voltant d'una taula mentre hi resta un seient lliure, no? Llavors el detectiu Carl Mork i el seu assistent Lassat seguiran les pistes fins a una institució on han tingut lloc uns experiments mèdics i bé, allí intentaran descobrir qui ha d'ocupar aquest quart seient.
No, veig que no t'ha motivat gens, Ricard.
No, gens.
Estic veient avui procedència de pel·lícules molt dispar, no? O sigui,
sí.
És una cartellera, diguéssim, molt internacional.
Sí.
Això és Orgullo y Prejuicio.
Sí,
saps quantes vegades a casa meva s'ha posat aquesta pel·lícula? Que jo no l'he vist.
Que li agrada molt a la teva família, també.
Pues jo crec que... Bueno, no per dir un número, però vaja. Si ens la sabem de punta a punta, per entendre'ns. Orgullo y Prejuicio.
Home, a mi m'agrada.
Ja no.
La nova, estic parlant la de la Keira Knightley.
Sí.
Sí,
la nova, la vella i qualsevol.
Doncs bé, la següent pel·lícula també és britànica i ens ve del Regne Unit i es diu, aquí l'han anomenat La búsqueda de la felicitat i el títol original és The Escape.
The Escape.
Ah, molt bé.
Sí, les traduccions, no? Doncs bé, la crítica ha dit que la interpretació de la Gemma Arterton en aquesta pel·lícula és magistral. La Gemma Arterton és aquella noia que feia de xica Bond, pèl roja, que li omplen els pulmons de petroli a la de... Quantum of Solace, no sé quina, Quantum of Solace, potser. Sí.
Sí, diria que sí.
Sí. Doncs bé, es tracta d'un drama sobre una noia que és mare i que es dedica, bueno, pues a la seva llar durant tota la jornada. Aquestes tasques no la fan feliç i se sent asfixiada per les responsabilitats i la rutina. Així que un dia, pues peta i decideix prendre la decisió d'escapar-se lluny, a París. A París mateix, no sé, i retrobar-se doncs allí amb ella mateixa i bueno, i fer que la seva vida torni a tenir sentit, vale? D'això va la pel·lícula. Després tindrem també una pel·lícula italiana, també un drama romàntic, no? Es diu Aquarela, i bueno, amb un rerefons sobre la discapacitat i la ceguera com a discapacitat en les relacions sentimentals, no? El film explica com un publicista coneix a una osteòpata que és cega i bueno, comença a sentir algo per ella, no? Al principi potser només és curiositat, ja que ell treballa bàsicament amb imatges i bueno, aquest fet hauria de distanciar-los, no? Però a poc a poc, bueno, l'atracció entre ells doncs fa que s'acabin enamorant.
Molt bé, ja estàs?
No, tenim les estrenes d'aquí, Made in Spain, ja deixem lo internacional.
Però, a veure, la meva ja l'has dit o no?
Vale. Per tu hi ha la de Amor, mi amor perdido, vale? Que és també romàntica, però en clau de comèdia, vale? En aquest cas, pues, vale, bueno, vale. Està protagonitzada per l'incansable Dani Rovira, no sé quantes pel·lis fa l'any aquest pobre noi.
Des de l'Ocho Apellidos no pare, eh?
Pobre.
No, pobre no. Això ja saps que puja i baixa, eh?
No, però si a tu Ocho Apellidos et va agradar, Ricard...
A mi sí.
Sí, doncs és del mateix director aquesta, no? Sí. Per tant, jo crec que...
Per això dic que pel Ricard.
A més, aquí estan preparant la tercera de Ocho Apellidos.
Hosti, espero que no.
Sí, Ocho Apellidos Internacionales o algo així, em sembla que és.
Ja n'hi hauria prou amb una... Et vaig dir, n'hi hauria prou amb una...
No et va agradar la de Catalanes?
No l'he vist.
Home, pues, ja saps el que has de fer, manteta i Ocho Apellidos.
Pues jo la vaig ficar i me la vaig treure, imagina el que et dic.
Home, pues espera...
Me sembleu fent dos, això.
I no et vas quedar amb les ganes de veure com acaba?
No, mira, però jo, si les puc estalviar.
Et dic una cosa, la primera la vaig veure quan ja l'havia vist tothom i jo crec
també
vaig tenir aquest efecte de que, a veure... Va fer gràcia, però no tanta. Llavors, no sé, potser és que anàvem amb expectatives...
La 2 està bé, surt la Sardà i el Berto
Romero...
La 2
no l'he vist, no, parlo de la 1. Que
bueno. Bueno, vinga, va, mi amor perdido.
Sí. Pues bueno, ell, Mario, ella, Olivia, s'enamoren bojament, una tarda, però es plantegen que totes les relacions s'acaben i així pues, acaben fent bola, no?, entre ells, entre la conversa, i acaben trencant la seva relació. I bueno, durant la bronca, el mi amor, que és un gat callejero que han adoptat junts, doncs s'escapa i desapareix com l'amor que ells compartien. El gat, en plan alegoria, representat com el gat de Schrödinger, no? Segueix viu però amagat pel Mario. Llavors, un dia, la Olivia se n'adona de que el gat segueix viu, però bé, bueno, és un supervivent i que ella ha estat enganyada durant aquest temps. I bueno, s'inicia una guerra entre la parella en la qual, igual que l'amor, pues en la guerra també tot s'hi val.
Acaba bé o no?
Bueno, pues l'haurem de veure.
Clar, no fem spoilers.
Però la gràcia està en la guerra i les putadetes que es fan entre ells.
Bueno, escolta, 30 saps? Segons te deixo.
Vinga, pues tindrem Trota, és una pel·lícula que ens arriba des de Galícia, és un film intimista basat en la fotografia i en els paisatges que es mostren, bueno, en la narració de la història. Ella és una protagonista, la Carmen, doncs viu com a germana de, filla de, saps, treballa en una panaderia i se sent molt angoixada per aquest clima tan opressor i ella sempre vol marxar, però les circumstàncies pues, li impedeixen. Llavors és aquesta referència, no?, als cavalls corrent tot el rato amb aquest anhel de llibertat. I tindrem també Juli, que és l'última proposta que té Iciar Bollaín, que és un biopic sobre el ballarí cubà Carlos Acosta, que ell mateix interpreta a ell mateix i l'han nominat als Goya també per interpretar això ell mateix, no sé, molt loco tot. Doncs bé, és un viatge al llarg de la seva vida i de com va arribar a ser el primer ballarí de color en interpretar algun dels papers més famosos del ballet, originalment escrits per ballarins blancs en companyies com el Houston Ballet o el Royal Ballet de Londres, no? On ha estat primer ballarí durant més de 15 anys. La pel·lícula retrata doncs, des de la seva infància a Cuba fins a l'edat adulta. Bueno, la veritat és que la crítica l'ha deixat bastant bé, les nominacions també parlen per si soles, ha rebut bastantes també, i bueno... Ja està, en principi aquestes són les estrenes.
Bueno.
Pues apa, jo ja, espera, que tanco, apago la llum aquesta.
Suposo que, no sé si la setmana que ve ja ho veurem, hi haurà més coses nadalenques. Però bé, sí, anem a tancar avui. La veritat és que l'he buscat i he pensat, que fàcil li has posat. Però mira, estic de bones, Laura, llavors...
Bueno, estic en ratxa, jo últimament...
Últimament estàs en ratxa, però és que ara d'avui jo crec que és molt fàcil. Ara no, espero que no em facis quedar malament, però bé, escolteu.
Home...
El Ricard acaba de sortir volant. És Superman.
Molt bé.
La UA.
Ara. Sí, és la...
Quina és l'efemèrides?
L'efemèrides, és que aquesta és de John Williams, aquesta banda sonora, i l'efemèrides és que aquesta setmana, la que estem, s'han complert 40 anys des de l'estrena als Estats Units. De la primera Superman.
És del 78.
És del 78, es va estrenar, preestrena el dia 10, al Regne Unit es va estrenar el 13 i a tots els Estats Units el 15 de desembre.
Mira.
Oh yeah. Doncs pues molt bé.
Mira, una dada més.
Ja ho sabeu.
No te acostaràs sin saber una cosa més. Molt bé. Laura González, apa.
Bon cap de
setmana. Quina pel·li vas a veure?
Pues no
pues,
ho sé.
Pues doncs.
Pues la veritat és que Mortal Engines, perquè
toquen. Bona setmana, Laura, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Doncs nosaltres marxem volant, també, Ricard.
Sí, volant, mira, mai millor dit.
Que tinguis bon cap de setmana.
Igualment.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Minut i mig i arribarem al punt de 2:15. Nosaltres acabem, tanquem la paradeta per avui, acabem aquí la nostra setmana. Ja saben que el programa d'avui el podran trobar d'aquí una estoneta al web de COPE, a www.cope.es. Busquen al mapa la demarcació de Tarragona i allà els surten els àudios de cada dia, tots els programes. També molt fàcil, al nostre compte de Twitter, @copetarragona, tindran l'enllaç directe també d'aquí una estoneta. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Els deixo ja gaudir de la resta de programació de COPE del cap de setmana, però dilluns a les 12:20 tots aquí passem llista que encararem la darrera setmana de programa abans de Nadal i tenim preparades unes quantes sorpreses. Gràcies per haver-nos acompanyat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Que vagi molt bé.
Carlos Montagut, molt bon dia.
Bon dia.
La Dara Giné, Dara, bon dia.
Molt bon dia.
Albert Rosa, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Mònica,
què tal? Com estàs?
Bé.
Tinc aquí el David Serra ja. David, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
La Leida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
El nostre DJ particular, el Juanjo Odena, què tal, Juanjo? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
M'ha encantat aquest inici. El Moisés Castell, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Mònica.
I així cada dia, a partir de les 12:20. Molt bon dia.